Tenim un convidat que no està amb nosaltres.
Que té un llibre molt bo, aquest convidat. Molt... A mi em va encantar aquest llibre, eh?
El Roger Vinton. Senyor Vinton, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
No el tenim aquí i la seva veu no és així. La seva veu està distorsionada perquè, a més, Roger Vinton és un pseudònim de l'autor de La gran teranyina, editat per l'editorial Periscopi l'any 2017, ara fa un any. És una obra que treu a la llum els secrets del poder a Catalunya, un gran entramat, aquesta teranyina a la qual fa referència el títol, que vincula les grans famílies de la burgesia catalana. Recull fins a 1.600 persones amb nom, cognom, any de naixement, peripècia i relacions dels uns amb els altres. Tants problemes pot generar fer un llibre com aquest, que s'hagi vostè d'amagar la cara, la veu, i que no pugui donar la cara?
Bé, de fet, sempre que em comenten això, contesto que la veritat és que no, amagar-me no me n'amago, en el sentit que tothom que ha volgut contactar amb mi i ha volgut parlar, fer-me preguntes, ja sigui periodista o no, ja sigui per ràdio, per e-mail, el que sigui, m'ha trobat i m'ha pogut preguntar tot el que ha volgut, no? A més que res, és el fet de no sortir amb la meva identitat és una confluència de raons, i una molt important és el fet que vull treure tot el focus de sobre de l'autor per posar-lo en la feina feta, que jo crec que és el que és important. I aquí, jo pel que veig en aquest país, massa sovint valorem els productes per qui els ha fet, no? I a mi això és una cosa que no m'agrada gaire. Aleshores, jo he fet una feina, una feinada, vaja, i l'he posat a disposició de tothom i sembla que ha agradat i que és un producte útil. Aleshores, el fet de que el meu DNI sigui un altre crec que no té cap mena de transcendència.
A mi un llibre em va encantar, eh? Tu poses a llegir aquest llibre, l'obres i no pots parar.
És veritat, no sé si està d'acord amb mi, senyor Vinton, que necessites al costat un bloc i un bolígraf per anar-te apuntant, perquè és fàcil perdre-t'hi, perquè clar, hi ha 1.600 noms que al final costa una mica seguir el fil. Sí que queda aquesta sensació de retrat de la gent que de debò mana a Catalunya.
Sí, realment hi ha molta informació en el llibre i és complex de seguir. El que passa és que també s'ha fet un esforç important perquè estigui narrat d'una manera que sigui digerible. Aquest mateix volum d'informació no gaire ben explicat seria absolutament impossible de digerir, seria molt complicat, no? de poder seguir, la gent el deixaria. La idea ha estat fer servir una sèrie d'eines com ara referències del nostre present i del país actual per poder enganxar la gent a cada inici de capítol i aleshores ja poder administrar aquesta informació. Però sí, surt moltíssima gent i molts que ho tenen o han tingut poder, sí.
Sempre es parla de la burgesia catalana com la classe social que manega les cireres a Catalunya. Però llegint el llibre no sé si parla tant de burgesia catalana o d'aristocràcia catalana, que potser no és tan reconeguda, però gairebé és això, no? És aristocràcia més que burgesia ja, no?
Sí, a veure, formalment no són aristòcrates molt, però sí que és cert que els llaços entre ells són tan estrets que es comporten gairebé de manera aristocràtica en aquest sentit, a l'hora d'unir famílies i tot això, i per tant contínuament veiem els mateixos cognoms repetits i combinats i recombinats entre ells.
No sé si l'Andreu o el Fernando tenen preguntes, perquè realment és una bíblia i també l'Empar, que ja m'aixeca el dit.
Sí, sí,
no,
preguntar-li, és a dir, per saber aquestes famílies d'on venen i amb qui estan emparentades, vostè ha hagut d'anar al registre, pagar uns diners? Com s'ho ha fet per aconseguir aquesta informació?
A veure, he fet servir múltiples fonts. Aleshores, aquest és un dels objectius del llibre, secundari, però també important, de demostrar la quantitat d'informació que avui en dia tenim a l'abast i amb la que podem construir o reconstruir la realitat que ens envolta. És a dir, coses que poden ser desconegudes, però no són secretes. I, per tant, són consultables a algun lloc. Clar, cal fer la feina i cal...
I pagar-la.
Cal dedicar-hi hores. Alguns registres es paguen i altres no, d'acord? Mm. He fet servir moltíssimes fonts, algunes estan a internet, altres les has d'anar a buscar físicament i d'altres són de pagament. Bàsicament, algun registre públic determinat és de pagament, però en la majoria de casos es pot aconseguir molta informació pagant poquet, diguéssim. Els temes més que costen més són els vinculats a societats, és a dir, empreses, que aquí sí que la gent que fa la feina d'abocar les dades al registre mercantil sí que cobren uns diners perquè tu ho puguis consultar.
Sempre s'ha dit aquesta manera d'actuar, aquesta manera de manar és molt madrilenya, com si a Catalunya tinguéssim una altra manera de manar, però llegint el llibre em fa l'efecte que no és tan diferent, que al final la manera com es comporten, com governen, com manen, com allò, porten els seus negocis les elites catalanes no és molt diferent de les elites madrilenyes.
Bé, no conec en profunditat el cas de Madrid, però sí que és cert que en general el poder a tot arreu el que intenta és blindar-se i restringir l'accés als centres de poder a gent que no són dels seus, i això es repeteix a tot arreu i aquí és bastant evident que també passa. És una característica bàsica del poder, és voler-se perpetuar, no? I per tant, per això has de mirar de tancar portes als de fora.
Jo el que et volia preguntar és si voldries fer una segona part del llibre i no tan centrada amb els catalans de tota la vida, diguem, Trias, Triassenyer, tot això, sinó amb la nova burgesia, que poden ser gent que ve de fora, tipus Isaac Amdic, o referents nous com Jaume Roures. T'agradaria fer una segona part, diguem, però no amb els cognoms clàssics, sinó amb els nous?
A veure, el que seria formalment una segona part és una idea que no m'atreu gaire, en el sentit de que jo he fet un producte que ha quedat bastant rodó i no voldria fer apèndix ara, no? I apèndix de menys qualitat. No és un concepte que m'interessi. Ara bé, sí que és cert que es podria fer una feina que és de recerca sobre aquestes noves fortunes o aquestes persones que s'han posicionat almenys a nivell patrimonial a dalt de tot. El que passa és que, clar, en certa manera l'atractiu que té els personatges de la Gran Teranyina de veure com s'han anat passant, com deia l'expresident del Barça, s'han anat passant el porró a través de generacions, que això fa molta gràcia veure-ho, no? Que la mateixa família porta 100 anys ocupant una sèrie de càrrecs, doncs bé, clar, això amb les noves fortunes no hi és i per tant crec que es perd part de l'atractiu. Una altra cosa seria investigar com aquesta gent realment ha pogut fer aquest creixement exponencial, i aquí és on potser estaria la part interessant, no? De veure com pot ser que en un món tan competitiu avui en dia puguis distingir-se tant de la competència com per fer una gran fortuna partint del no-res.
I senyor Vinton, vostè que ara està veient potser estupefacte tot això de les Cifuentes i els màsters, no tindria ganes d'investigar, de rascar aviam si els títols, jo sé, del registrador, la propietat de Mariano Rajoy, de totes les persones que hi ha manant ara a Espanya, hi ha alguna cosa a treure?
Sí, segur que seria molt interessant. El que passa és que temes n'hi ha molts. El que falta és temps i mitjans.
Però
i hores,
vostè
i
això, però sembla que té temps, perquè clar, per fer la feina aquesta, la Gran Teranyina, ja es veu que s'hi ha dedicat moltes hores. Moltes.
Moltes. A costa de la meva salut, però bé, sí. He sobreviscut, almenys. I clar, tot això seria molt interessant. Ja sabem que hi ha històries que corren per internet recurrentment sobre com es va treure les oposicions segons qui i tal, i que seria molt interessant investigar-ho. I bé, a mi, jo, si algú ho fa, jo ho llegiré encantat.
A mi, jo, bueno, com a consideració, em sembla superinteressant aquesta explicació que ens posa sobre la taula realment la diferència entre poder real, no? El poder que pot tenir les grans fortunes o les grans economies de Catalunya vers el que és el poder polític. La meva pregunta és, a l'inici vostè deia que tothom que ha volgut contactar amb vostè doncs, ha pogut fer-ho d'una manera o d'una altra, no? Jo és una curiositat que tinc des de l'inici, eh? Quins problemes? Perquè això molesta molta gent i els llibres que molesten, al final, no, també ens poden portar problemes a la gent que ho escrigui. Vostè ha tingut algun problema o algun moment en el qual hagin intentat posar-se en contacte amb vostè perquè aquest llibre ha fet mal a algú? Mal en quant a donar a conèixer coses que la gent no coneixia, eh? Vull dir, ha tingut algun problema amb això?
Que jo sàpiga, no. És a dir, no em consta haver tingut cap problema. Sí que és possible que potser en algun lloc algú està parlant malament de mi o de la meva família, però no em consta, no m'ha vingut directament. I, de fet, en tot cas, em sembla una postura intel·ligent per part de la gent que surt al llibre, perquè ja saps que si es fa públic alguna cosa que no t'agrada que es faci públic, però és certa, més val callar i deixar que passi el temps, perquè si la remous encara és allò que sempre es comenta, l'efecte Streisand, no? Aleshores, com que tot el que dic és veritat i està constatat per documents, no, té gaire, no tindria gaire sentit el començar aquí una escalada de desqualificacions, perquè no ens conduiria enlloc, perquè tot és
veritat. I aquest probablement és el gran identificatiu de que el que està escrit en aquestes pàgines és cert, no? Perquè al final, sí. Si no fos cert, algú s'hagués queixat, ja, del,
sí,
no?
Vull dir, clar,
bona senyal,
sí.
Molt bona senyal.
Al contrari, no, jo he rebutit temps de gent que em diuen tal amic meu surt del llibre o tal conegut meu, aquest familiar meu surt del llibre i m'ha confirmat que tot és veritat. Això ho he rebut com a input per part dels lectors.
Ara deia l'Andreu, una segona part parlant d'Isaac Andic o parlant de Jaume Roure, esclar, aquests són els noms que ens sonen. Aquests són els noms que surten als mitjans de comunicació. Si algú li preguntes qui mana a Catalunya, et pot dir aquests noms, o et pot dir el president de la Generalitat, el president del Barça, potser algú...
Bé, el de la Generalitat ara mateix, vulguis que no, un tema.
Senyor Vinton, realment, qui mana a Catalunya? Quines són les grans fortunes? Quines són les famílies que remenen les cireres?
A veure, això no té una resposta simple, sinó que el poder és fruit de... És a dir, l'efecte del poder sobre la nostra societat és el resultat de forces tirant en direccions contràries, perquè no hi ha un únic grup de poder, sinó que hi ha diversos i que sovint tenen interessos contraposats. Per tant, a vegades la resultant d'aquestes forces no és la voluntat de cap d'ells, sinó una cosa intermitja. Però sí que és cert que realment hi ha molta gent que té molta capacitat d'influència, i si aconsegueixen capital i aconsegueixen, diguéssim, convèncer els polítics que fan les lleis i aconsegueixen alinear una sèrie de coses al seu favor, realment poden decidir molt. I bé, en el llibre es parla de famílies que porten molt de temps fent negocis, implicades en política, i que per tant està clar que en general les coses que es proposen les acaben portant a terme.
Sempre s'havia parlat dels empresaris textils. Això ja van entrar en crisi. Ara mateix, quin àmbit són els poderosos a Catalunya?
A veure, efectivament el tèxtil va minvar molt, encara queden algunes famílies importants que continuen, que han sobreviscut i continuen tenint negocis al tèxtil. Bé, molts dels que venien d'aquest sector es van acabar venint les empreses i ara es dediquen a gestionar patrimoni immobiliari, que això no, diguéssim, que no dona una especial visibilitat pública, però sí que dona unes rendes mensuals importants. I ara la procedència de les fortunes és molt més diversificada. És a dir, si mirem 100 anys enrere, o 50 fins i tot, tothom venia del cotó, bàsicament del tèxtil, però especialment del cotó. Mm-hmm. Avui en dia està molt, molt diversificat. Hi ha molta gent que ha fet calés amb la construcció i sectors afins, com el ciment, per exemple, i aquí hi ha una bona base de les fortunes actuals. Però vaja, està molt, molt més diversificat que anys enrere.
El Barça actua com a pol d'atracció, és a dir, realment hi ha baralles per controlar el Barça? El Barça funciona com el Madrid, que sempre parlem de la llotja del Bernabéu com un lloc per fer negocis? El Barça actua igual o hi ha diferències?
El Barça actua en diverses direccions. Per una banda, és el lloc on tothom que ha tingut èxit vol estar-hi, per mostrar que és una persona important a aquesta societat i vol estar a la llotja del Camp Nou i vol dirigir el club. Per una altra banda, sempre obre portes, és a dir, algú que tingui negocis, lògicament, forma part dels gestors del club, li oferirà moltíssims contactes per si els vol aprofitar. I per una altra banda, també és cert que els poders han intentat controlar el club al llarg dels seus 120 anys d'història. Això es reflecteix, si t'agafes tot el que és la cronologia històrica del club, pots distingir etapes bastant, bastant identificables, com ara, per exemple, un cop els franquistes deixen de controlar directament el club l'any 46 i arriba a muntar el pare, s'inicia tota una nissaga de cotoners que, tornem a fer servir l'expressió, es van passant al porró, fins que arriba Núñez el 78 i instaura una nova dinastia, diguem-ne. Per tant, el poder sempre ha estat a prop, cop, i això es veu molt precisament en els mitjans de comunicació, amb la relació mitjans que volen donar una imatge determinada del club i, per l'altra banda, mitjans que són bastant porucs a l'hora d'informar del club perquè considera una entitat molt potent com per enfrontar-s'hi.
La llotja de l'Espanyol res, no? Res a veure amb això, suposo.
L'Espanyol és un club que conec poc per dins, la veritat. Havia tingut èpoques on era, diguéssim, que la gent que desfilava per allà era molt important. Jo crec que això ha anat minvant en les últimes dècades i ara ja està en mans estrangeres, per tant, ja queda poc de poder local allà dins.
Jo voldria simplement un matís, clar... Tenim un president del Barça a la presó, eh? Vull dir que són poderosos, però no tant. No sé si això passaria amb el Madrid, però l'actual, l'anterior, Rossell, és a la presó.
Preventiva, sí, preventiva.
I preventiva, sí, exacte, hòstia, s'han menjat molts mesos aquest ja, eh?
Avui la jutge ha dit que no li dona la cautelar perquè té molts diners i facilitat per viatjar i, per tant, creu que podria fugir.
Imagina't.
Sí, de fet, el Barça jo crec que el poder que té no és proporcional a les seves dimensions. Jo crec que, de fet, hauria de tenir més poder, però queda massa concentrat aquí en el tema local. Actualment el pes del club a les institucions europees és molt petit, i això ho veu sobre terrenys de joc, no? I això de l'expresident, pues, també és un senyal important. No sé ben bé què hi ha al darrere, però sí, realment a altres clubs segurament no es passaria, n'estic convençut.
I el procés ha canviat en alguna cosa la balança de poder? És a dir, quan parlem, per exemple, de totes les empreses que han fugit, que han marxat, que han traslladat la seva seu social... Això a nivell de grans famílies, de grans empresaris, realment el centre de poder també s'ha traslladat o encara no?
No, jo no crec que hi hagi hagut cap canvi en aquest sentit. Si et mires atentament la premsa quan parlava de canvis o d'empreses que marxaven, bé, no era res transcendent. En molts casos fins i tot eren societats patrimonials que canviaven domicili fiscal. Uh-huh. No eren ni tan sols empreses productives, sinó la societat que engloba el patrimoni d'alguna persona que canviava i s'anava a Madrid, on fos, i després els dos bancs, CaixaBank i Sabadell, que han fet aquest canvi també de domicili, però que en principi l'activitat continua aquí. Jo no crec que hagi canviat en absolut el pes del poder aquí.
Jo hi vaig anar al Cercle d'Economia, hi havia una xerrada entre Coscubiela i Santivila, i entre el públic em vaig adonar d'una cosa del públic, amb això que deia el senyor Vinton. La gent partidària de l'ordre i de l'estatus quo estan en un moment delicat, perquè l'estatus quo europeu, que seria Berlín, va per una banda i l'estatus quo espanyol va per l'altra. Si tu ets partidari de l'ordre, aquí fas cas, a Berlín o a Madrid. I vaig notar que hi ha un públic allà al Cercle d'Economia, diguem, que això els incomoda una mica, perquè els obliga a triar. Els obliga a triar. I el procés, estic d'acord amb el Vinton, que poc canvi hi ha hagut, però en canvi l'incident alemany, jo sí que crec que la gent d'ordre a Catalunya i els poderosos, aquests han aixecat la cella. Ai! Què passa? Què està canviant l'estatus quo?
Ho vas notar també en Santi Vila i en Coscubiela, aquesta inquietud per l'ordre?
No. T'he de ser sincer, no. El Coscubiela fins i tot va arribar a dir, ojo, que aquests han tocat el crustó al Llarena, i ara el Llarena... I vaig pensar, no, ara el Llarena no. El Llarena ara s'ha trobat amb l'estatus quo europeu, que és més fort que ell.
Bueno, encara s'hi ha de trobar, eh?
Si ha començat a trobar... Sí,
bueno, no, clar, és que això, a vegades fem afirmacions totalitzants que compta. És a dir, Llarena el que s'ha trobat, sí, és un tribunal d'una part d'Alemanya que diu una cosa determinada. A partir d'aquí veurem quins són els passos que es donen, què acaba dient el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i que s'ha posicionat... És que, de fet, aquest anàlisi, no sé si cau ara, Òscar, tenim temps?
No, sí.
La història crec que és... més complexa del que ens han volgut vendre. És a dir, el que s'ha establert a Alemanya és que consideren que el mateix delicte, és a dir, el de rebel·lió, no hi és, però el que cal realment és veure si hi ha la doble incriminació. És a dir, si és delicte, sigui el delicte que sigui, el delicte que se li està imputant. L'actuació per part de Puigdemont, en aquest cas en concret. Per tant, encara està per veure si aquest gran clatallot del que es parla és un gran clatallot o simplement és un step
més. No, però Alemanya també demana proves, demana unes proves, perquè el que ha enviat l'Llarena no acaba de ser no acaba de provar allò que diu.
Bueno, hauran de veure. El que diuen,
proves,
el que diuen és que...
proves.
Ah, no, i té tot el sentit del món que es demanin proves, no? Però té tot el sentit del món per què?
Perquè és catallot perquè demana proves perquè no s'ho creuen.
Perquè hi ha, bueno, en realitat és perquè hi ha 32 supòsits en els quals és l'extradició immediata i en el cas de no ser-ho demanen proves per veure si l'actuació seria punible a Alemanya o no. Vull dir, tot i ser gent... Crec que ningú de nosaltres té estudis en dret, jo com a mínim no els tinc, però, home, un va fent la lectura i diu, compte, perquè a vegades no, els periodistes fan afirmacions molt categòriques sobre coses que encara no ho són tant. I jo crec que aquest és el punt. És a dir,
bueno, per mi és categòric que el Puigdemont estigui en llibertat i abans a la presó.
Correcte, sí.
Bueno, això és un fet.
Sí, sí, punt
1. És un fet.
Punt 2. També és un altre fet, que ara el Llarena s'emprenya amb el Montoro. Ell sol s'està barallant amb seus. I punt 3. Donaven per feta l'extradició. Bueno, i de moment no la tenim. Per tant, qui s'ha avançat als esdeveniments,
el que tenim,
no sé qui és.
Però, Andreu, el que tenim és una inferència lògica. Fixa't, el Jordi Nieva, per exemple, que crec que ha parlat també en aquest programa, el catedràtic, a la pregunta de si Puigdemont acabarà a Espanya o no, ell afirmava que sí. És a dir, el tema és veure per quin delicte, amb quin temps, quant de temps correrà, però el que tot sembla inferir és que acabarà a Espanya.
Això no ho sabem, i no sabem si, per exemple, en cas de ser extraditat per aquesta malversació, que de moment no es pot demostrar, seria empresonat o no seria empresonat per aquesta malversació. Però, en tot cas, el que ha passat ara és que els jutges alemanys, aquesta interlocutòria els ha enviat en Llarena, la troben insuficient i diuen donin més proves perquè aquí no hi ha... No només perquè sigui... Perquè el delicte... És a dir, s'equipara el delicte de rebel·lió al d'alta traïció i diuen aquí no veiem cap violència. És la qüestió.
No, però fixa't.
Aquesta és la qüestió, que és molt bèstia, molt.
Jo no m'atreviria a fer afirmacions en contra del que diu gent que sap més, no? Els catedràtics de dret, que n'hem sentit dos, i crec que en aquesta casa n'hem sentit dos. Per tant, jo crec, o confio en el que diuen els catedràtics, que sembla que... Encara que sigui només per un tema tècnic, Puigdemont acabarà aquí, el que sí que estic d'acord amb ton pare és que haurem de veure en quines condicions. Això ho haurem de veure.
Bueno, però... també veurem si Llarena acaba a la presó. Vull dir, posats a fer
aquesta inferència és menys lògica que l'anterior.
No, si tu dones per fet que el Puigdemont tornarà aquí, vigila, eh? No et donis per fet.
Jo no, dos catedràtics de dret que saben més que jo.
Vaja,
faig és creure-me'ls.
Ja ho veurem.
Ens ho anirem trobant.
La qüestió és que, de moment, els jutges alemanys et diuen, escolti'm, demostri'm això que em diu de la rebel·lió. I això és molt bèstia pel jutge Llarena.
De fet, han dit que rebel·lió no. El que demanen que demostris és la malversació.
Sí, ara demanen que demostri la malversació perquè el dia que el jutge Llarena està fent una mica mira la bolita, i ara li porta malversació. Però la rebel·lió ja no se la van creure.
Malversació estava a l'inici.
Compte, exacte.
Ells demanen per rebel·lió i malversació. I els alemanys diuen rebel·lió no i malversació dona més dades.
Ja veurem. Exacte. I no només això, sinó que és que, a més, si no em falla la memòria, el fet és trobar, el que deia abans, si és punible o no és punible el fet concret. Per tant, és el que hauran d'analitzar i tenen molt de temps per davant.
Però això ja ho han fet.
Per tant, no sé jo si les coses...
En el cas de l'alta traïció van dir, si el Puigdemont arriba a fer el que ha fet a Alemanya,
no és...
No l'hauríem tancat a la presó i, per tant, no te l'extradim. Aquesta reflexió de què hauria passat a Alemanya si el Puigdemont actua a Alemanya, ells ja l'han fet, aquesta reflexió. I per això han dit rebel·lió no.
Bueno, t'han dit rebel·lió no, però no t'han dit que no a la malversació. I el que hauran de veure si el que es va fer, el fet concret, és delicte o no ho és.
Abans d'acomiadar el senyor Vinton, abans parlàvem de Sandor Rosell. Com a mínim ha deixat veure o ha deixat entreveure que el fet que el seu pare fos un dels fundadors de Convergència Democràtica de Catalunya pot tenir a veure en el tracte judicial que està rebent. Aquests nexes entre Convergència Democràtica, Sandor Rosell, la família Rosell, hi tenen a veure, no hi tenen a veure? Són tan clars?
A veure, jo també he sentit aquesta versió i la veritat és que he sentit moltes coses al voltant d'això. El que és cert és que aparentment fa bastants anys ja que es diu el senyor Rosell tenia amistats perilloses, diguem-ne, no? I d'això, el procés que està passant ara podria ser una continuació d'això, de la gent amb la que ell acostumava a fer negocis, però també és cert que he sentit gent que s'ho ha mirat en detall, que comenten que tampoc se sosté gaire. Per tant, és que no conec els detalls exactament i no em costa decantar-me en aquest sentit. Ara, home, que el seu pare sigui fundador de Convergència tampoc sembla que sigui una cosa de, determinant, no? El que sí volia dir és comentar sobre el que ha dit el senyor Barnils de la seva experiència paranormal al Cercle d'Economia, és que aquestes posicions d'incomoditat de, la gent que estava allà, jo crec que responen al fet de que hi ha persones que estan acostumades a estar sempre al bàndol guanyador i tinc la sensació que potser ells comencen a sospitar que, no estan ubicats on haurien d'estar ubicats o que potser el bàndol pel qual han apostat no està fent les coses bé i els porta una derrota, i jo crec que això els deu incomodar bastant.
Exacte, tal qual ho vaig veure.
Per cert, tinc a l'audiència senyor Vinton fent porres i apostes sobre qui és vostè. Xavier García Albiol, Bernat de Déu...
De Déu s'hi assembla
Bernat de Déu, Quim Monzó, qui ha dit que és Quim Monzó.
Puríssim.
Veus una mica fortes.
El Vinton i jo teníem una llista de quantitat de gent que li havien posat...
Doncs entre els oients han fet aquestes tres apostes.
Sí,
és Maria de la Pau Gené.
De tota manera, avui jo crec que un dels de la llista cau, que és el senyor Barnils, que també era sovint assenyalat com possible candidat, i jo crec que...
El do de l'ubiquitat no el tenen, eh?
No.
És veritat que té la veu una mica semblant a García Albiol, distorsionada.
Que la Carmina diu quina veu més afònica que té el senyor Vinton. Digueu-li que faci el favor de cuidar-se, o sigui que pateixen
els anys.
Doncs això, i després també ens diuen l'esteu entrevistant telefònicament i amb la veu distorsionada.
No
és telefònicament, és amb una unitat mòbil distorsionada, sí, per petició del mateix senyor Vinton, que no vol allò ni donar la cara ni exposar la seva veu. Senyor Vinton, gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda.
Molt bé, moltes gràcies a tots, i que la gent se'n recordi de la gran teranyina de cara a Sant Jordi.
Molt bé, aquest anunci que ha fet. Arriben les notícies de les 4. Demà, nova edició del Catalunya Migdia.